1963 va ser l'any que va matar Kennedy a Texas, l'any que Martin Luther King va pronunciar el seu famós discurs I Have a Dream, o que la BBC va començar a emetre la sèrie Doctor Who. També és l'any que van néixer persones tan conegudes i extraordinàries com Michael Jordan, Whitney Houston, Quentin Tarantino, Brad Pitt o també Alaska. A Constantí, l'any 1963, també van néixer les tres persones que avui ens acompanyen aquest matí aquí al Món RQ: Lluís Gavaldà, Joan Reig i el Felin Càceres, tres amics que al cap de 23 anys fundarien un dels grups de més influència i de més èxit a la història del país, els Pets. Aquests tres amics tenen nou disc, l'han titulat, doncs això, 1963, com si no, l'any del seu naixement. El publiquen de demà en 8, divendres de la setmana que ve, però avui els Pets són el Món RQ per presentar-lo i poder-lo escoltar. Lluís Gavaldà, Joan Reig, Felin Càceres, bon dia a tots tres.
Bon dia.
Brad Pitt, diu?
Molt bon dia.
Brad Pitt és de la nostra quinta. Hosti, sí que estem fets molt bé, no?
I Jordan?
I Jordan, bueno, Jordan...
I Mario Serra, i Xavier Grasset...
Efectivament, tu eres de la 63, no? Són que són més grans.
Sí, sí.
Que nosaltres som d'una generació posterior bastant més.
Però bueno, no hi ha color, eh?
No, quina il·lusió fa que, que vingui cada vegada, que els Pets vindrà o no vindrà. I bé.
Home, per mi és un honor.
No, l'honor és meu.
No, no, sí.
L'honor és
no, si voleu marxem, eh?
No,
I
no, no,
altres
no, no,
dos,
no,
i bàsicament a les audiències que tens, o sigui, és que per no vindre.
M'he equivocat amb l'ordre, perquè clar, tots tres són dels 63, però he dit Lluís, Joan i Felin. Quin és l'ordre exacte de naixement? Número 1?
Jo.
Joan Reig, tu ets el més gran dels tres.
16 de març.
16 de març.
15 d'abril.
Lluís Gavaldà.
I 20 de juliol, sóc el nen.
Tu ets el nen.
Que, per cert, l'any que ve no ho diguis. Diu, és que ho han dit, el 16 de març ho vas dir. Que feies... I clar, i a partir d'allà, és que ho han dit el Basté. I es va omplir el d'això.
El 16 de març.
I passes tot el dia dient, el Basté ha dit que fas.
Escolta, que sàpigues que el Basté l'any que ve t'ho dirà i que sobretot t'ho diré d'aquí, l'any que ve t'ho diré molt fort. Us fot vertigen això, el 60 o no?
Bueno, quan arribi ja t'ho direm. Ja. Per ara la qüestió és passar al 59.
Ja.
I és prou feina.
L'any que ve en fareu 60 i ja en fa 36 del primer concert dels Pets... d'aquella nit de Nadal de 1985. Hòstia, si us diu que estaríeu aquí 35 anys després...
Sí, ho teníem clar.
Ja ho teníem clar, que això aniria...
Es veia.
Que això no aniria pel Pedregassi.
Les 10.000 persones que feien cua al Pablo Banya ja ens marcaven el camí.
Escolta. El concert de Nadal, que fa referència en aquesta cançó, és el que marca l'inici dels Pets o no?
No, aquest és un altre concert. Aquest és un concert de Nadal que fèiem a l'escola i parlo d'un amic de la classe que es va morir als 16 anys i sempre l'he tingut al cap i volia fer-li una cançó. És allò que tothom té un conegut, un amic, que és el que el primer li enfronta la fragilitat de la vida i que... I als 16 anys això no ho tens clar, saps? Als 16 anys penses que ets etern. I el Jordi Puig és el meu amic que li he volgut retre homenatge i recordar-lo.
Hòstia, és veritat això, perquè ens en recordem tots del que fèiem aquell dia, l'11 de setembre, els atemptats. O ens en recordem el dia, fins i tot ara ens en recordem del dia que ens van dir que ens havien de tancar a casa. I fins i tot el dia de la primera persona propera de la família que se't mora i que hi ha contacte amb la mort. Però tots tenim, i segons a quines edats, tots tenim el primer amic o la primera amiga que joves o petits se'ns mor.
Sí.
I això, bueno...
Sí, se'ns mor, però se'ns queda, també, eh? És a dir, marxen, però te deixen una petjada que passen 30 o 40 anys i els tens presents. I potser t'has de quedar amb això, també, no?
De fet, la pèrdua o la mort són temes que són molt recurrents, també, a la història dels Pets, no?
Sí.
El pas del temps és bastant... M'he insistit bastant en aquest tema.
Però us fa més fàcil, Joan, escriure aquests temes?
A mi particularment, sí. Però això depèn de cadascú, no? Però el pas del temps, com que és una cosa... Bueno, que... passa per tothom. I jo hi reflexiono. Almenys sí. Jo hi reflexiono bastant sobre sí? això. Sí, sí, sí. Sóc hipocondríac, com tu deies.
Per, és que per, això, per això reflexionem més, Joan.
Segurament.
No tinguis cap mena de dubte, perquè ens fa... Escolta'm, sempre la frase que sempre recordo d'en Jaume Roures, que és magnífica, que és a partir dels 50 anys, quan et lleves i no et fa mal res, és que estàs mort.
Exacte. Ah,
sí, llavors tu vas sentint sorolls per tot arreu.
Estem... amb... tot grinyola.
Tot grinyola.
Vinc a posar oli, lubricant...
Efectivament. I esclar, parlar del pas dels anys, quan te n'adones que quan ets petit i vas a classe tot va molt lent i a partir d'una certa edat tot va massa ràpid, és molt cruel, això.
Sí, sí, sí.
Bueno, és cruel, però també té la seva vessant... Si t'ho prens bé, és una prova de que encara ets aquí, alive and kicking, que diuen els anglesos.
Vols que et digui una cosa, també? Que és que una cosa és l'edat que diu el DNI i una altra cosa molt important és... Aquella gent, i a mi crec que em passa amb vosaltres, que no teniu edat.
No, és a dir, és com, a concepte, eh?
Com a concepte no teniu edat. És a dir, és un grup que efectivament us poseu al costat de segons quines criatures us veieu grans al costat, però una altra cosa és el concepte. I el concepte crec que és molt important de no tenir edat. I crec que vosaltres sou d'un grup que no teniu edat.
Bueno, tenim un component infantil, i això sí que ens salva, que encara estem allò... amb aquesta espècie de pulsió, de voler fer... la cançó que ens satisfagui del tot i aquestes ganes de sortir a l'escenari i de cantar, i això suposo que t'ajuda molt, però vaja, que sí que tenim una edat, maca, no sé si la tenim.
No per res, 1963 és el disc número 12 més 1 de...
13.
Et miro tu, Joan, perquè els hipocondríacs són també un punt supersticiós.
Sí, però amb això no, amb això el 13 i els color groc. Saps allò de pujar a l'escenari amb el color groc, que hi ha gent que no?
Que no.
He tocat amb gent que te posi una camisa groga. On vas amb una camisa groga? Què passa? Hòstia. Però no, amb això no. De manies també en tinc, però d'altres.
Sí? Fabien, explica-les.
D'altres, sí.
Bueno, ell té moltes. Jo sí que tinc una que és... O sigui, no me puc aixecar del llit si és un número impar. O sigui, tinc que aixecar-me en parts. O sigui, miro el despertador.
Ah.
I si no, un 2, un 4, un 6... No, no m'aixeco.
Com jo? L'hora? L'hora o
el segon?
Igual.
El minut?
Igual.
El minut.
Vaig al cotxe, la ràdio la tinc que escoltar al 6, al 8... O sigui, no puc...
Sí. A veure, jo el tinc, per exemple, amb un número concret. Jo, per exemple, em ve de llevar... a les 4:24.
Això ja és massa.
Esteu molt malalts.
Ja, bueno,
però no hi no ha cap cançó dels Pets que tingui com el metrònom, el tempo,
sí?
Amb un número imparell.
Mai.
Clar, mai.
Tots són pas.
Són parells.
Parells,
clar,
si no,
diu,
no.
Clar. El Fali diu, clar. Sí, sí.
Però això és cosa meva, això és una de les meves
manies. Això és una de les teves manies. Cosa que ell ja deu aplaudir, evidentment.
Sí, clar. Perfecte.
Jo sóc el toc.
Sembla genial.
I ell ja va pel camí de ser toc.
Sí, una mica. Tot i que, bueno, de fet, els 13 discos d'estudi que teniu, en 9 tenen 12 cançons, el més habitual és que en tinguin 10, en teniu 12, això, el 12 no és que... No,
bueno, jo més de 12 que de 10. I amb, sí, aquest, tenim... i amb aquest disc també, 12, o sigui, quan van dir 12 cançons...
Normalment en tenim 12.
Sí.
I ara, passa que ara cada vegada costa més perquè els productors ens piquen la cresta i ens diuen que la gent ja té menys atenció i que hem de fer els discos més curts.
I nosaltres envieu a fer punyetes.
Els envieu a fer punyetes.
Ah, sí, m'agrada. Estava... Deia que tot i que el disc comença amb una cançó on canteu No t'escolto, tot em sona, he de dir que aquest és un disc amb cançons molt Pets però que no sona com és habitual en els Pets. I és, que és un disc que sona molt despullat, permetem la paraula, senzill fins i tot, amb cançons que comencen provant instruments.
Si m'has de deixar fer solent, que trobi el moment de fer-me la idea del que aviat m'espera i abans que rumis...
Clar, jo no sé si això és culpa també del vostre productor, el Joan Pons,
és culpa,
que quan vas venir l'última vegada, quan vau venir, recordo que Lluís Gavaldà va dir... que el Joan Pons t'havia obligat a canviar la manera de cantar.
Sí,
no sé
sí.
Si t'ha portat al límit, ja, aquí.
Jo crec que m'ha portat al límit, ja. Ja. Més enllà d'això, ja hauria de xiu-xiuejar les cançons directament.
Però és veritat, eh?
Sí, el Joan és molt, en el bon sentit de la paraula, molt intrusiu. És una persona que es fica en tot i que supervisa tot i que deixa una petjada molt gran en les produccions que fa. I a nosaltres ens agrada que ens grapegin. Som molt promiscus.
Però aquest és una grapejada molt forta, eh?
Sí, però és que, clar, si agafes un productor l'agafes amb tots els ets i uts, perquè et grapegi, perquè et faci sonar diferent. Si no agaféssim productors de la, que, agafe, el, que hem agafat, probablement sonaríem el mateix que fèiem el 94, perquè els tics els tens tu, la teva manera de fer cançons els tens tu. Vulguis, tu et penses que fas una cosa revolucionària i sones a tu. I, en canvi, el productor el que fa, la seva feina, és que sonis menys a tu.
I més al productor.
Però és veritat que aquest disc, escoltant-lo... Hòstia, és segurament el menys pets del que coneixem fins ara, no?
És auster.
És sí. Auster.
Bueno, és donar-li un canvi a el que veníem fent, també.
Totalment. Un cop de volant important, eh?
Però les cançons, l'essència de les cançons...
Per escoltar.
La veu de Lluís és el que marca el grup principalment, no? Però sí que és veritat que el vestit de les cançons doncs, et porta a un altre lloc. En Joan Pons és un productor d'autor, no? Hi ha grups d'autor, cançons d'autor, doncs ara el terme hauria de ser productor d'autor, com deia Lluís, deix un so i una petjada. També passava amb Marc Grau. A l'època, no? Deien, hosti, tots soneu iguals. Jo recordo que com a crítica ho deien, no? Tots els que passaven per la mà de... bueno, perquè els productors tenen una manera de treballar, tenen un so i tenen una manera de fer, no? I per molt que canviï... Nosaltres també canviem. Volem canviar diferents maneres les cançons i diferents maneres de fer-les. Però a vegades tenen surts, a vegades tenen surts. I m'imagino que els productors també tenen un disseny sonor, no? Que volen enfocar l'àlbum per aquí...
I a més a més, ja... parlem molt amb ell abans de començar el disc. És una de les tasques que abans potser no fèiem tant. El disc es parla abans de fer-lo. Com el farem? Quines són les premisses, no? Hi haurà... Quina banda teniu? Dos guitarres i un teclista. Doncs hi haurà una pista d'una guitarra per un altaveu, l'altra guitarra per l'altre altaveu, que es vegi clarament cadascú que toca, i el teclat a sobre. No hi haurà cap... recording, que es diu, no? De posar tres pistes d'un mateix instrument per omplir-la, perquè soni més llampant. No. Sou cinc, doncs tocareu cinc, i ja està. Gravat amb analògic, com se feia abans, una presa sola, i tal qual és, sense...
Gravat amb analògic.
Sí, tot. Se'ns ha fet molta gràcia.
Sí. Les cintes, ja. Quan passava les maquetes, senties allò, el Revox, com torna...
Sí.
Com va enrere...
Sí, al final d'una cançó se sent.
I al final d'una cançó que estava gravant jo, em sembla,
sí.
I a l'últim cop de bateria s'acaba la cinta. I se sent com el soroll, i ho han deixat.
Sí.
Després de la cinta passa el digital, el sistema Pro Tools, però diguéssim, l'origen és en digital, que això no ho feien des de que gravàvem Esplugues de Llobregat.
Sí,
amb broma dèiem que aquest disc es diu 1963 perquè no hi ha cap estri que hem fet servir que fos posterior al 1963. Tot el que hi havia allà, allò semblava el túnel del bagul dels records.
Era com tirar enrere. Estàvem allà asseguts al sofà que té aquell home allà i ens veiem petits, no? És com un sofà... Això que s'ha ficat ara de moda als pobles, de ficar un banc per observar el camp, no?, que ho vaig veure ahir, que s'ha ficat de moda als puestos. Sí. Nosaltres érem com tres petits allà, mirant a dalt.
Això em sona. Ah, sí, això de petit ho veia. Sí.
Bueno, anaven allà en l'alcohol, no?, netejant, no?, lo de la cinta com els cassets.
Els
capçals.
Per tant, vol dir que el disc... Perquè, és a dir, heu volgut buscar un so antic?
No tan antic com... No.
Perdó, la paraula és antic, Un altre so. O sigui, retornar al so...
Més analògic, més real. És a dir...
És autèntic?
Sí, cada vegada pots fer el que vols en un estudi. Ara mateix pots fer, fins i tot, afinar amb un tio que no afina. Hi ha aparells per fer-t'ho tot. Però com menys trampes fas, se suposa, almenys és el que volem, doncs més sona tal qual, i després en directe hi ha menys excepcions.
Per exemple, es punxa molt enregistrant, no? Si t'equivoques, punxes, no tornes a començar de zero. Aquí hi ha moltes preses, gairebé, almenys per mi, pel que parlo, les bateries són preses senceres. O sigui, no hi ha cap, no hi ha reeditat ni res punxat. Això feia anys que no treballàvem d'aquesta manera.
Sota un glob de vi... i les 12 cançons duren menys de 33 minuts. Això és molt poc. De fet, hi ha 8 cançons de menys de 3 minuts i fins i tot n'hi ha una de 2 minuts 14. clar, un dirà, ui, s'ha tornat mandrosos, però també és una mica tornar a aquella època on les cançons no duraven 4 minuts com duraven ara. També ho heu buscat així, això?
Sí, també té a veure amb 1963, quan sortien les cançons dels Beatles i dels grups del Mercy Beat d'aquella època, les cançons duraven 2 minuts i escaig, perquè aquest era el format de la cançó pop de tota la vida. Quan no tenien ni farciment, ni solos de guitarra llargs, ni intros, ni outros, era la cançó tal qual, directament a la jugular.
Però és que si t'hi fixes és que no hi ha solos tampoc a les cançons. No, és una melodia tot. No?
Sí, sí.
Com un mitjó. S'equivoquen. I tot tornant. Tants anys en el negoci, quan estreneu un disc us preocupen les opinions? Ui, aquest ui és el Gavaldà. En sèrio?
Sí, sí, quan acabes de fer un disc no tens gens clar si és un bon disc o és un disc o és una patata. Necessites els inputs de gent molt determinada. En el meu cas...
De molt determinada, eh?
Gent que t'estima prou com per no oferir-te, però que t'estima prou com per no dir-te cap mentida.
Però això els hi passeu abans o a partir del moment que surt el disc?
No, abans. Quan el tens acabat... O sigui, hi ha una època en què acabes el disc i surt que en el disc només és teu. I és quan el gastes, sí. I després quan surt el disc ja no l'escoltes mai més, perquè estàs ja fart d'escoltar-lo 38
bueno,
vegades.
Quan un disc antic el recuperes quan has de treure una cançó i no te'n recordes. Sí. Hosti, com feia? Llavors, hosti, sí, a qui feia això?
Hosti.
Però per la resta no. Llavors ja busques gent... Diu, escolta'm, sisplau, gent que té criteri, que confies en el seu criteri, i quan llavors et diu, hòstia, aquest disc és acollonant, i tu dius, sí, ja ho sabia.
Clar, i
ja
amb això, Lluís,
ja ho sabia.
Us passa que passats els anys hi ha grups que diuen, és que aquest disc no va acabar de... No va quedar prou
tu
bé.
Tu penses, si ho penses tu dels teus mateixos...
Sí.
Sí.
Tu en tens algun, per exemple, que digués dels pets? A mi aquest disc, bé, no me'l diràs, no?
No te'l diré, però sí que n'hi ha, sí.
Sí?
Ha,
tu també, Joan, o no?
Bueno, sí, segurament hauríem... Igual que si em preguntes quin és el millor no t'ho sabria dir, quin és el pitjor tampoc t'ho sabria dir. Jo crec que depèn... No sé.
I tu, Fabi?
Jo no. Em falta molta perspectiva, a mi. Per
jo
valorar,
crec que el que es fa, o sigui, tenim que estar satisfets de la feina que s'ha fet, i mai tiraria pel terra un disc que hem fet, agradi menys o més o menys. O sigui, considero que...
Tots som fills teus.
La feina feta està ben feta en el moment aquell que l'han fet.
No és penedir-se'n, però sí que hi ha discos que... Jo tinc claríssim el disco pitjor dels pets i sé per què és el pitjor dels pets.
I no el diràs, evidentment.
No, te'l dic, és el Fruit Secs, és el Fruit Secs.
Per
mi és el Fruit Secs, i és un motiu molt senzill. Perquè vam fer una gira de 90 concerts i vam acabar-la i ens vam fotre a l'estudi a fer cançons i jo no tenia prou cançons. I vam treure cançons que no estaven prou acabades i la culpa és meva. Fruit Secs és un disc... És l'únic disc que no té cap cançó de Joan. I és un disc en què hi sobren moltes cançons.
Parlant de cançons del Joan. L'has escrit tu, no, Joan? Però no la cantes tu, que és el que normalment feies, no?
No,
les teves cançons.
No, hi ha moltes cançons meves que les canta Lluís. En l'anterior disc, Som, també n'hi ha dues i les canta Lluís. No.
I a l'àrea petita n'hi havia una de meva que cantava ell.
Exacte, sí.
Bueno, de fet, tu havies cantat una cançó de cada dia, però des d'agost fins a l'àrea petita hi havia una cançó que cantaves.
Tros, algun bocí, alguna sencera, sí, però no, de cantar n'hi ha un, els pets, eh? Jo... Atracament
a la caixa. Això és una metàfora o és un desig?
El què?
Atracament a la caixa.
No, és una metàfora i un desig al mateix temps. És una manera de buscar sponsors per la propera gira.
Ah.
Amb aquesta cançó aconseguirem un sponsor.
Bueno.
Potser el BBVA, però...
Preciosa, que es diu Els dies que han d'arribar. Clar, és una pregunta molt òbvia perquè els que estem a prop, uns molt a prop i uns altres una mica lluny, dels 60, tu preguntes i dius, bueno, jo un dia que això s'ha d'acabar. I us ho han preguntat perquè la gent és molt pesada i com que el pas dels anys també fa que la gent jove pregunti, bueno, i aquests quan marxen ja, perquè què hem de fer i tal, no sé, llavors quan marxes et són els mateixos que et diuen, hòstia, perquè has marxat que us trobem a faltar. Llavors, ho heu pensat algun dia en dir, bueno, a veure, que fer punyetes ja o no?
No.
Ui, quin silenci.
Jo crec, bueno, jo crec que no, per la meva part no.
Sí, jo he pensat a vegades en retirar-me, perquè aquesta feina és, té el seu,
què.
A mesura que, que et vas fent gran, et fa més presa, i tot plegat. Tot i que les dues hores, no per les dues hores que estàs a l'escenari, que és quan toques el cel, no? Sinó per tot el que envolta aquesta feina. Però després dic, amb 59 anys, on collons aniré? Quina feina em permetrà estar més amb el meu fill, anar a aixecar-me al dematí i anar a caminar dues hores, que quan tu no ho pots fer, per exemple,
no.
A caminar dues hores, doncs... Jo molts dematins me'n vaig a caminar dues hores al camp, no? Això no ho podria fer amb una fàbrica, no ho podria fer amb un banc, ni treballant amb una ràdio com fas tu, no? I aleshores dic, va, no, espero un any més.
Aguanta, i aguanta.
Jo el directe no me'n cansaré mai de fer-lo, m'agrada molt. I si puc, i la gent me deixa, com el Fallin, jo... Sí que se'm fa més feixuc, com diu, però em compensa moltíssim. Ara, fer un disc, sí que cada cop em costa més.
Sí, treure cançons més i, en canvi, posar-te el d'una escenari t'entusiasma com si tinguessis 20 anys.
Sí.
És que ho entenc perfecte. I et dic una cosa, pensa que això, als fans vostres, també ens passa. Que és que tenim ganes de tornar-vos a veure, amb la qual cosa això, clar, allò com diuen en espanyol, no? La comida por lo servido.
Sí, sí, que no es quiten lo bailao.
També... Efectivament, sempre. Bueno, ja hem sentit el disc.
No, posa-me'l aquí, que no tinc butxaca.
Ja. Aneu a Girona, estreneu a Girona, no?
Sí, a l'estrenes.
Quin dia?
Doncs ara... No,
el dia 30. El dia 30.
Preguntis dies, pregunta-li el Fallin.
Vale, perfecte, el Fallin ho sap. Perfecte. Bueno, demà passat, Sant Jordi, farà 25 anys. La mare que em va parir. Farà 25 anys d'aquesta cançó. Aquesta que diré que no hem canviat des de fa 25 anys gairebé. Que dic que em vas dir fa un temps, que és aquesta cançó està, que ja no la vols cantar més, després te la vaig sentir cantar. Però vaig pensar, és que no, és que ho sento molt.
No, o sigui, aquesta cançó a mi m'ha donat moltes alegries. Cony, m'ha pagat més d'una hipoteca.
És 100% teva, aquesta?
No hi ha cap cançó que sigui 100% meva. Aquestes cançons... Aquesta cançó hi ha de tot. Hi ha un redoble de Joan que ja fan a Berkeley, fan seminaris a Berkeley, hi ha un baix del Fallin que és Pur McCartney, hi ha el Marc Grau fent virgueries, el Xupi, i fins i tot hi ha la veu d'unes senyores que compraven al mercat de Tarragona i que les vaig enregistrar d'amagat. Vaig anar allà amb una gabardina com si fos un exhibicionista, portava una gravadora i me ficava al costat.
O sigui, aquell so que sona de senyores xerrant...
A la meitat, sí.
Sí, això ho vaig gravar jo, d'amagat.
És a dir, hi ha una gent a Tarragona, ara, unes senyores de Tarragona...
Sí, que sonen el Bon Dia.
Que no saben, no tenen ni punyetera idea.
Però sí que se'n recordaran que hi havia un tio molt raro amb una gabardina que les empaitava.
Encara et busquen, encara et busquen.
Què et va venir primer, una part de la lletra o la melodia?
Em va venir la melodia i la tornada. Me va venir tot... Normalment no me surt només sempre la melodia, però aquest cas va ser la melodia i el Bon Dia... No, perquè tenia una cançó que es deia Bona Nit, feta ja. I vaig pensar...
Primer va ser el Bona Nit, que algun dia? Bueno, Bona Nit, ja saps que per mi és la millor cançó de Bressol,
Sí. El Bona Nit venia... era una cançó que es va quedar fora d'un disc en directe que vam fer, que es deia Vino a la Festa. I la tenia més guardada. I la idea va ser, hosti, si féssim una que es digués Bon Dia, doncs tindria una conya de Bon Dia, Bona Nit.
Hola, Arnau Tordera, bon dia.
Molt bon dia, Jordi Basté.
Què tal?
Bé, però bé, assegurint aquest dia no del tot radiant, però si més no satisfactori.
I jo, aquí estem amb els pets, i aquí Arnau...
Què tal, Arnau? Com va això?
Bé, home, bé, content de saludar-te.
Estem pendents d'escoltar l'anàlisi que fa l'Arnau Tordera d'aquesta cançó de fa 25 anys.
Arnau, sigues misericordiós que tenim una edat, eh?
Home, i tant que sí, per descomptat. Només per aportar-vos una petita dada sobre el 1963, també va ser l'any de la formació del Tribunal d'Ordre Públic franquista.
He passat dos interessants.
Aquesta és una dada que...
Trobo que van trigar molt, doncs. No? Des de l'any 39 fins al 63 van trigar.
Carai.
En efecte, però abandonem per uns instants el 63, perquè el secret de l'èxit d'avui ens porta fins al 97, i és que enguany els Pets, com bé dèieu, també estan d'aniversari, perquè fa 25 anys que van assolir un èxit sense precedents i van publicar una de les cançons catalanes amb més impacte social del segle XX. Cançó que obria el disc que portava aquest mateix nom i que va convertir-se en el disc no recopilatori més venut de tota l'època del rock català, superant les 100.000 còpies. En bona mesura, aquestes xifres desorbitades es van assolir gràcies a la popularitat del senzill principal d'aquell disc. Una cançó amb un gran potencial aglutinador, amb una tornada explosiva d'essència festiva, però sense ser frívola, i amb un caràcter desenfadat i atrevit que bona falta li feia a la societat catalana de l'època. He recordat sovint una entrevista als Pets de fa una pila d'anys i que vaig enganxar inesperadament a la televisió. Allà Lluís Gavaldà insistia en el fet que ells no feien temes, sinó que feien cançons. I vaig tardar anys a comprendre-ho i a extreure el significat d'aquella reflexió, però amb el temps crec que he entès que el que reivindicaven en aquell moment era justament l'essència d'aquest gènere popular tan estès, l'equilibri perfecte entre la música i la lletra cantada. Part dels recursos musicals que utilitza la peça, que veurem després amb més detalls, una de les, característiques principals de la lletra del Bon Dia és que excel·leix en aquest art extraordinari que consisteix en parlar de les grans coses de la vida amb els pocs versos que t'ofereix una cançó. La peça ens narra el retrat del despertar d'un dia qualsevol a un indret desconegut, ara sabem que és Tarragona, però precisament té l'habilitat de parlar-nos dels grans temes de la vida. Per exemple, hi trobem reflexions sobre la bellesa i la infantesa, amb la vella Montserrat, l'avi Josep que es pregunta quants dies més de vida li queden, o els xiscles dels nens juganers que adornen l'espai acústic de la foto. També les passions, amb el cafeté que parla de futbol, o els vicis més baixos amb l'alcoholisme de la consol. Fins i tot hi ha espai per retratar la misèria humana amb les veïnes que ho critiquen tot o la gent que llença escombraries d'amagat. Part de l'encert d'aquesta lletra és que, malgrat que estigui descrivint una escena concreta i fins i tot amb noms propis, tots i cadascun de nosaltres hi veiem reflectides realitats que coneixem i que formen part de la nostra quotidianitat. I mentre passa tot això, dia rere dia, mentre nosaltres ens dediquem a fer les nostres vides de formigueta, de tant en tant, com un regal inesperat del destí, l'atzar ens premia amb un dia assolellat i radiant. Insistir en la reivindicació que els Pets fan cançons és per la manera amb la qual la lletra i la música es relacionen entre elles. I aquí aquest vincle singular ens ofereix una sorpresa atractiva. I és que la major part de la música del Bon Dia utilitza una progressió harmònica molt coneguda en el món musical i que ens trasllada fins a l'any 1680, en ple segle XVII. En efecte, això és el cànon en re del compositor alemany Johann Pachelbel, una de les composicions barroques més famoses de tots els temps. Per explicar-vos molt sintèticament com funciona aquesta peça, hem d'imaginar-nos que els baixos i la base harmònica ens ofereixen un petit trajecte que repetiran una vegada i una altra, sempre retornant al punt d'origen. I a sobre aquesta base reiterativa hi aniran apareixent una melodia més aguda que cada vegada s'anirà fent més complexa. La part més divertida de tot plegat és que aquesta melodia l'interpreten tres instruments diferents, però en comptes de començar al mateix temps, comencen en moments diferents de la peça, de manera que aquí és quan es genera pròpiament el cànon. Aquestes tres melodies fan el mateix reconegut, però com que no sonen simultàniament entre elles, creen un teixit musical contrapuntístic ben interessant. Aquest rotllo us el faig per explicar-vos que la base harmònica del Bon Dia és exactament la mateixa que el cànon en re, malgrat que no estigui pròpiament en aquesta tonalitat. Tot i que això no és cap sorpresa, perquè és ben habitual que les obres musicals comparteixin aquestes coses. Però, per mi, la genialitat està en el fet de pensar que, al cap i a la fi, el que ens està explicant el Bon Dia és que la vida mateixa, la de tots nosaltres, és un cànon immens fet de persones. Els personatges que apareixen a la cançó tenen un trajecte vital particular, amb un inici i un final, que la casualitat ha volgut fer coincidir en aquesta escena concreta. Però no ens posem transcendentals encara abans d'hora, que al cap i a la fi això és una cançó festiva. Marc Grau, ho dèiem abans, va ser el productor de l'apartat instrumental de la cançó. Aquí el compàs de subdivisió ternària que la bateria exposa en tot moment reforça el break d'entrada també amb aquest traset continu i encomana el moviment en tot moment. La guitarra elèctrica i l'orgue, també elèctric, dialoguen permanentment en l'acompanyament i tindrem algunes pinzellades delicades de veu femenina com a ornament, a més d'una notable secció de vent metall que ens oferirà moments de contrast i de repòs per la veu principal amb la qual Lluís Gavaldà ens relatarà aquesta escena quotidiana. Endinsem-nos-hi ara per descobrir que 25 anys després l'escena encara es reprodueix dia rere dia arreu del món. No comencem amb música, sinó amb una informació acústica, remó d'ocells i campanes, i el break de bateria que comentàvem trencarà aquesta pau. Entra tota la base rítmica, percussió, baix, guitarra elèctrica i orgue, i ja no deixaran de tocar al llarg de tota la peça. Comencem amb una exposició instrumental d'aquella progressió harmònica que hem explicat abans i anirem reiterant-la. Es comença a exposar aquesta fotografia amb les petites escenes quotidianes que aparentment poden semblar senzilles però que en definitiva ens parlen de les grans coses de la vida. Anem a per la segona estrofa, atenció. Un petit detall de veus femenines ens aporta riquesa i color a l'arranjament i ens preparem per l'aparició de la primera tornada en moment exclusiu introduïda també per aquest break de caixa tan característic. Melodia vocal, ara hem sabut que era un dels primers elements que va compondre en Lluís. Fa salts importants, resseguint l'harmonia, els acords baixa, però el resultat és absolutament cantable i reconeixible. En aquest cas, no la repetim, sinó que aconseguim el contrast amb un nou element, l'aparició de la secció del vent metall, que sobre la mateixa base harmònica ens ofereix una nova melodia que retrobarem més endavant. Continuem amb les estrofes. Tot i que melòdicament són similars, cadascuna d'elles té el seu propi recorregut i diverses variacions segons el que explica el text. Les estrofes sempre van de dues en dues i altre cop... Aquí tenim l'aportació del cor femení, subtil però suficient per ser del tot identificable. I seguim amb la mateixa estructura. Arribarà un cop més la tornada... Veus ara que s'hi ha afegit la secció de vent metall, responent a la veu d'en Lluís com si fos una espècie de duet musical tímbric. Atenció ara perquè arribarà un nou material musical contrastant. Abandonem per uns instants la progressió harmònica que ens ha acompanyat en tot moment i ens aproximem lleugerament al relatiu menor de la tonalitat. Però això només serà un miratge perquè tornarem ràpidament al lloc d'origen. Sembla preparat perquè ens pensem que aquest és el final de la peça. La secció greu de metall torna a ser la protagonista interpretant una nova melodia sobre la famosa base harmònica. I aquí crec que serà el moment on apareixen les senyores de Tarragona. Però el break de bateria ens torna a obrir la porta cap a la tornada i la celebració del dia radiant. Penúltima exposició d'aquesta tornada i anirem preparant la culminació de la peça. Creem l'últim tram i aquí la veu principal fa petites variacions, fixeu-nos-hi, petites variacions de la melodia principal per aportar-hi riquesa i ressaltar la intensitat del moment més descontrolat de la peça. I ara sí, arriba la traca final. Abandonem la veu i la secció de vent metall començarà una exposició de diverses melodies que, inevitablement, ens remeten al famós cànon. Unes melodies que van sobreposant-se les unes a les altres, començant en moments diferents i generant un cànon musical entre elles. I en aquest moment d'eufòria, de festivitat i de celebració sonora és quan ens adonem que la nostra vida i la de tots els qui ens envolten és perfectament extrapolable al recorregut de les melodies d'un cànon musical. Apareixem, naixem i vivim al mateix temps que moltes altres persones que han nascut abans o després de nosaltres, i amb elles recorrem conjuntament un trajecte ben similar en un temps determinat, una vegada i una altra de manera sistemàtica. La cançó retrata precisament aquesta quotidianitat compartida, i finalment, irremeiablement, tal com passa aquí, ja ho sentiu, tant les melodies d'aquest cànon metafòric com la vida mateixa, tot acaba fonent-se i culmina amb un llarg silenci.
tinc paraules, eh?
S'ha emocionat, en Gavaldà.
Això és com una analítica d'aquestes que ens fem els hipocondríacs cada 15 dies, no? Aquí, triglicèrids, ha sortit tot, noi. Sang, femta, orina, ha sortit tot el que hi ha dins. I tot això has fet tu, Lluís, tot això has fet tu, o Marc Grau.
L'anàlisi millor que ens han fet, bueno, jo crec que podríem acoplar-lo a moltes coses més.
Ha treballat molt, eh?
Com sempre, és un geni. Arnau, una abraçada molt forta.
Arnau, enhorabona, eh?
Gràcies, Arnau.
Gràcies, noi.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Que vagi bé.